4 minuts per 11:15 del matí. Del 3 a l'11 de novembre, el sud-est asiàtic, especialment Filipines, es va veure assotat pel supertifó Aijan. De primeres, les xifres de morts que van arribar van ser esfereïdores, 10.000 víctimes mortals. Ara, amb més perspectiva, sabem que el nombre de morts no arriba a 4.000, de moment. Això sí, hi ha quasi 20.000 ferits i més de 1.500 desapareguts. Actualment hi ha més de 300.000 persones allotjades en centres d'evacuació. Els números parlen per si sols, però volem saber com s'està ajudant en aquests països. Per això ens acompanya a hores d'ara en Ton Marimón, coordinador del grup d'Acció Ciutadana de Sant Cugat, d'Oxfam Intermón. Molt bon dia, Ton.
Hola, molt bon dia, Sergio.
I també ens acompanya la Mireia Muñoz, de Creu Roja, Sant Cugat, Rubí, Valldoreix. Mireia, molt bon dia.
Bon dia, Sergio.
Els dos, gràcies per ser aquí amb nosaltres avui i per poder analitzar una miqueta més amb calma, passant una setmana i escaig des que va tenir lloc aquest supertifó, i ara podem ja seure i pensar què està passant, per què passa el que està passant ara mateix i com s'està ajudant. Llavors, la primera pregunta que tinc és com ajudeu uns i altres en aquesta situació. Mireia, en Creu Roja, com ho esteu fent?
A veure, ara nosaltres el que estem fent des de Creu Roja Espanyola, diguéssim, conjuntament amb Catalunya, sí que s'han enviat uns delegats allà, són 12 en concret, i el que estan fent ara doncs, és una miqueta l'avaluació de les necessitats que hi poden haver-hi allà ara mateix, a part d'una miqueta ja doncs, comunicar-nos aquí el que fa falta i doncs una miqueta de repartiment. Ara, per exemple, ja han vingut, bueno, ja han anat cap allà dos enviaments, una tona de material i l'altra amb 4 tones de material.
Això des de Creu Roja, Espanya, estem
Exacte.
Parlant.
Sí, des d'aquí s'està fent.
En el cas d'Intermón, Ton?
El cas d'Intermón, com associats com som d'Oxfam, i en el seu moment ja es va, per part de la ONU, es va determinar una mica l'especificació de les diferents ONGs per aquestes situacions catastròfiques. El que Oxfam fa en aquests moments és el tema de l'aproveïment d'aigua potable i els kits d'higiene, perquè lògicament és molt important, passat aquest primer desastre, doncs tot el tema de les epidèmies, de les aigües potables, etc.
Exacte, cadascú vaja posa el seu granet de sorra. Sí, si no hi ha aquesta coordinació és molt, molt complicat que pugui arribar una ajuda en condicions. De fet, l'Ajuntament de Sant Cugat destina 10.000 euros com a ajuda d'emergència a Filipines a través de l'ONG UNICEF. És també l'aportació que es fa, diguem, a nivell municipal a aquesta zona. Clar, s'ha criticat moltíssim l'actuació que ha tingut el govern filipí en aquesta zona, i és que es diu que va trigar molt en arribar aquesta ajuda, diguem, a nivell oficial i a nivell estatal. No sé com ho valoreu des de les vostres ONGs, això.
Sí, ha sorprès bastant, perquè realment hi ha hagut un moviment més ràpid per part de les ONGs, quasi que del mateix govern. Ara avui llegia que sembla que, bueno, ha fet una mica el mea culpa el president, i ara, si portem una mica per imatge, s'ha instal·lat doncs, allà a Tacloban, que és de les zones més afectades, però bueno, no sé si és una mica imatge, però bueno. Confiem que sigui també per donar ordres i que les coses funcionin bé.
Aquestes ens sembla sovint que entitats com la Creu Roja arriben abans que d'altres entitats que potser són les que haurien d'arribar primer.
Sí, jo bueno, suposo això és una cosa que nosaltres bueno, ja portem ben bé 15 anys treballant amb Creu Roja Filipines. Suposo que això també facilita la proximitat que ja tenim allà, no? Una miqueta sí que és veritat que ha sigut molt complicat el tema de carreteres que han quedat destruïdes i en molts llocs que no s'ha pogut accedir també, que suposo que això té molt a veure també amb aquest aspecte, i doncs clar, hi ha zones que encara és que no s'han pogut ni arribar-hi quasi, no? Però bueno, suposo que per la proximitat aquesta dels 15 anys que portem allà ha facilitat bastant a l'arribar-hi.
O sigui, conèixer, clar, però això també és una cosa que pot ser greu, en el sentit que Creu Roja conegui millor la zona que no pas poder, ara dic així per dir algú, l'ONU, per exemple.
Ja, bueno, això ja.
Clar, no, però és una cosa que pot passar, perquè la feina que es fa dia a dia amb el treball, amb la gent d'allà, els terrenys on treballa aquesta gent, clar, això que fa canviar molt la cosa.
Sí.
15 anys treballant a Filipines, de fet, en els últims, des del 2008, hi han hagut 4 tifons, un terratrèmol, que en comentava el Ton abans d'entrar en directe. El que sobta és que no es pugui preveure o no hi hagi un pla d'emergència quan passi això, que arribi un desastre com aquest i agafi tothom un cop més d'imprevist.
Clar, clar, nosaltres des d'aquest àmbit sí que ja, com se sabia una miqueta, no?, que vindria, sí que es va preparar però molt esporàdic allò, pues, algun tema d'alimentació, algun tema de mantes, de coses no alimentades, de productes no alimentaris, d'equips d'higiene, coses així, es va preparar abans. Però clar, la magnitud del desastre mai la pots saber tampoc, o sigui que també pot desbordar igualment encara que estiguis allà.
Doncs sí, no, amb això estic amb el que diu la Mireia, és totalment cert, vull dir que lògicament dels errors que hi ha hagut d'altres catàstrofes s'han anat aprenent, s'hi va fent. Nosaltres també estem treballant, no, som estat des de l'any 58 també a les Filipines, per tant estem treballant molt amb gent d'allà, i sí, estic amb tu, que sorprès, doncs, que moltes vegades les ONGs arribem abans que el mateix govern. En quant a això que deies tu, esclar, hem de pensar que estem parlant un dels països més pobres, aviam, en el qual hi ha més pobresa, perquè aviam, es parla sempre el problema aquest dels països rics o pobres. L'altre dia parlàvem el tema de quin és un país molt ric, però hi ha gran pobresa, perquè esclar, com a país és una cosa, com a persones és una altra.
Exacte.
Aleshores, doncs, esclar, aquí ens trobem, doncs, que és això, on afecta bàsicament és en aquí. Jo ahir mateix estava veient les notícies i darrere, o abans, no sé com va ser, que parlaven d'això del tifó i la situació a Filipines, parlaven d'uns tornados també als Estats Units. I esclar, malgrat que hi hagi també destrucció, què passa? Bueno, doncs els mitjans que tenen països com els Estats Units o països com té Filipines, en el seu dia va passar també a Haití, doncs què passa? Doncs que és clar que la situació és molt més devastadora, perquè clar, doncs les cases són molt més precàries, per dir, cases a barraques malauradament que són, doncs és clar, a la mínima de vent o a la mínima això es destrueix tot. A més aquí què ha passat? Ha agreujat en aquest moment, ja no sols el gran problema de les Filipines, està també ara, però està en els propers mesos. Per què? Perquè tota la zona que ha afectat, lògicament, és una zona que és de pescadors i d'agricultors. Per tant, pescadors els ha destruït tot el que és les barques i les seves coses, i tot el que és l'agricultura ha sigut camps que han quedat ofegats amb aigua salada, amb la qual això, fins que la terra no regeneri, doncs trigarà molt temps. Per tant, hi ha un problema d'urgència, però hi ha un problema d'una mica de calatge, perquè clar, aquesta gent durant mesos no tindrà cap tipus de subministrament per viure.
Exacte, això complica molt la cosa, i per això és tan important portar menjar, com és el cas que està fent Creu Roja, però clar, a llarg termini, quan es trigarà a tornar a habilitar aquestes zones perquè siguin zones productives?
Pot passar mesos, perquè és això que dèiem, vull dir, lògicament el pitjor que pot haver-hi en un camp de conreu és això, que estigui completament anegat per aigua salada. O sigui, si hagués aigua dolça, estaríem parlant diferentment, però clar, quan és aigua salada, lògicament mata completament, i per tant, fins que, diguem-ne, la terra no absorbeixi aquestes sals, aquestes coses, doncs difícilment es podran tornar a conrear adequadament.
Vaja, la situació complicada.
Sí.
Una situació molt, molt, molt complicada. Clar, a més, l'any passat mateix, l'any 2012, ja va haver-hi un tifó que va assotar Filipines.
Sí. Mm-hmm.
Estava recuperada Filipines d'aquest tifó? Estaven preparats?
Jo diria que no.
És molt lletjit d'aquesta manera, però estaven preparats per assumir un altre?
No.
Clar.
No, ni molt menys.
Perquè, evidentment, els efectes que va tenir aquell fenomen a nivell de pèrdues humanes no va ser tan gran, però sí que a nivell de pèrdues de territoris...
Sí. Pensa que són, que a vegades un desastre com aquest, o sigui, és com diu ell, ja no són mesos, a vegades són anys de recuperació. I doncs amb aquest, sincerament, s'estava valorant fins i tot que fins al 2015 o així, a lo millor no es podria recuperar, per dir-ho d'alguna manera. I doncs, clar, imagina't, si d'aquí al 2015... que esperem que no, torna a passar alguna cosa d'aquestes, clar, tornem-hi a començar des de zero. Sí.
Tota manera, el fet de portar ajuda a aquest país a hores d'ara, la gent d'allà està desesperada, és el que es parla. No fa massa dies sortia la notícia que ja estaven havent aldarulls, evidentment. Arriba suficient ajuda?
Jo diria que l'ajuda mai és suficient. L'ajuda mai és suficient, sobretot perquè és el que deia abans. Vull dir, estem parlant de situacions en les quals ja, diríem, quasi l'ajuda ja hagués sigut necessària en situacions normals. Doncs en aquestes situacions encara més. Per tant, totes les ajudes sempre són poques.
Exacte. Pel que fa també a les ajudes, per exemple, que està brindant ara mateix l'exèrcit, per exemple, sabem que els Estats Units sí que ha enviat un bon número de soldats per donar un cop de mà. No sé si hi ha massa més països, això ho sabreu millor des de Creu Roja, que estiguin brindant ajuda a través de les seves forces armades.
Clar, jo a través de les forces armades no t'ho sé dir exactament. Nosaltres sí que sabem que, per exemple, no només Creu Roja Espanyola està fent coses, sinó sabem que la britànica està allà també actuant, està la danesa, està la japonesa, està la noruega. Clar, jo puc parlar a nivell de Creu Roja, això sí, però a nivell de forces armades no t'ho sabria dir.
Exacte. No t'ho sabria dir. Home, de fet, haurien d'estar per això, també.
Sí, jo crec que, en el fons, i com a sevista diria que és l'única funció que hauria de tenir avui en dia unes forces armades, que ja hauria de ser, o sigui, canviar-los els noms per forces cíviques o d'altra manera, perquè hauria de ser que aquí, a Espanya, ens trobem també que, bueno, sí, hi ha hagut aquest gest per part del govern d'enviar-hi, però per l'altre cantó, tant a nivell de català, a l'Agència Catalana del Desenvolupament, com a l'Agència Espanyola del Desenvolupament, estem patint uns retallades que inclús, per exemple, l'Agència Catalana la que té per ajudes humanitàries en el pressupost del 2014 és un 0%. Sí, per tant, vull dir que s'ha de treure de situacions d'altres cantons.
Clar, quins cantons serien llavors aquests, clar?
No ho sé, però aviam, és el de sempre, vull dir, què és més important, els pobres d'aquí o fora? Nosaltres, per part d'Intermón i moltes altres entitats ONG, el que diem és la pobresa és una. La pobresa no té identitat. Per tant, hem d'ajudar els pobres d'aquí i els pobres d'allà. Llavors, és clar, en aquests casos, quan hi ha una emergència, hem d'anar cap allà.
Home, si tingués frontera seria facilíssim. Erradicar-la, si tingués frontera seria facilíssim erradicar-la, sí. Ho tindríem centralitzat i seria així de fàcil. Abans en parlaves, Mireia, que de moment Creu Roja porta una tona de menjar, de moment.
També d'altres, de productes no alimentaris també.
Quin objectiu us plantegeu?
A veure, nosaltres, bueno, com deia ell també, el tema de l'aigua és molt important i doncs quasi tot el que s'està ara, el segon enviament que hi va haver-hi, per exemple, és quasi tot pel tema d'aigua i sanejament, no? Pues es van portar plantes potabilitzadores, es van portar vehicles, bueno, tot per fer que l'aigua que puguin, primer accedir a l'aigua potable i que puguin, vamos, tenir una aigua de qualitat. Bueno, per nosaltres ara mateix és lo principal, lo principal.
De fet, en el cas d'Oxfam, l'objectiu és aportar uns 12 milions d'euros en aquesta lluita. De moment, com va tot plegat? Arribareu a aquesta xifra?
Aviam, és una mica...
Sí, no és.
Aviam, d'entrada estem parlant d'Oxfam Internacional, eh?
Exacte, sí,
òbviament. Ojalà la fos...
Ostres, si fos Intermón a Catalunya seria un
èxit. Ja seria, no, ni que fos Intermón que és a nivell de l'Estat. No, però bueno, aviam, no, sincerament, en aquest moment no sé dir-te les xifres com estem, però bueno, s'intenta, sobretot perquè, aviam, hi ha una cosa que, independentment dels enviaments que es puguin fer des d'aquí, està molt clar que i això, cada cop les energies ho tenim més clar i per part d'Intermón i ho estem treballant, és que intentar que aquests recaptar diners perquè en comptes d'enviar fem enviaments de material que no, crec que està molt bé, s'ha de fer també sobretot el primer moment és aprofitar per fer les compres el més properes en allà, primera perquè és clar, ajudes a altres parts del mateix país amb el qual ajudes en el país o si no, doncs bueno, els països propers que en aquest cas propers a Filipines hi ha molts que també necessiten prou ajuda.
Clar, exacte. De fet ara s'està ajudant molt per intentar fer que la situació sigui el menys dramàtica possible. També es treballa perquè una situació com aquesta no es pugui repetir amb les mateixes magnituds?
Aviam, amb això s'intenta. S'intenta i precisament la presència tant doncs, que de la Mireia de Creu Roja com el cas d'Intermón que ja fa anys que estem, o d'Oxfam que estem a les Filipines i altres països així, el que es pretén és això, precisament ajudar aquests països per sortir una mica de les situacions que s'estan tenint. Aleshores, què passa? Que quan hi ha unes catàstrofes com aquestes, surten tots els mitjans i tal i qual, però a poc a poc, vulguis que no, a nivell de la repercussió mediàtica, la repercussió del públic, es va diluint. Per tant, hem de ser conscients, i malauradament, de temps en temps va haver-hi aquests tocs d'atenció que ens obliguen a repensar-hi, però per exemple bueno, pensem que això es pot fer sempre. Vull dir, per tant, el gran treball i la gran cosa que estem lluitant totes les ONGs és a dir, escolta'm, no ens recordem només de quan passen els desastres, sinó anem, sapiguem, el que tu deies, posem els mitjans per intentar. Jo, per exemple, m'alegro molt, doncs, bueno, doncs, no sé si sou seguidors del Forges del País, durant molt de temps, i encara ara, bueno, que ara el problema és que té tantes coses per posar-hi que no sap.
I no t'olvides d'Haití.
Exactament, que ja, ja, i no t'olvides d'Haití. Bé, doncs són aquestes coses, que és veritat, vull dir, és que esclar, ens frapen, passen 15 dies, els mitjans ja no en parlen tal i qual, i em sembla que això ja està resolt, no.
Clar.
I a més, precisament, el que hem d'intentar és poder treballar en aquests països per evitar que quan hi hagi aquesta catàstrofe siguin les catàstrofes naturals no hi podem fer-hi res, doncs, però almenys que les catàstrofes, llavors, doncs, bueno, des del punt de vista de les persones, doncs, sigui el menys greu possible.
Això és un dèficit de fe que ens trobem als mitjans de comunicació, que és aquesta immediatesa que formem de les coses, dels esdeveniments. Quan passa un temps des de, diguem, de l'esclat, doncs sí que no hi ha tant d'espai com hauria d'haver-hi poder. I sí que n'hi ha quan hi ha una efemèride, quan passa un any, doncs sí que te'n recordes que Haití... Exacte, és potser aquesta concentració que s'hauria de buscar. Sí. Ja no sé, des d'algun punt de vista, més enllà dels mitjans de comunicació, hauria de ser cadascú que portés el seu granet de sorra pensant-hi. Com diu el Forges, no t'olvides d'Haití.
Sí, no, exactament. Vull dir, et dic que això és una mica... el treball que estem fent, doncs, intentem fer a totes les ONGs, això, dir, escolta, no ens en recordem només, aviam, que està molt bé, vull dir, i lògicament, sóc el primer que faig una crida, doncs, en aquells moments, doncs, cadascú amb els seus mitjans, vull dir, cadascú amb les seves limitacions, vull dir, poder ajudar, però, aviam, el granet de sorra també del dia al dia i d'apoyar, sigui econòmicament, o ni que sigui a vegades, doncs, fer voluntariat, altres coses, doncs ajuden, i intentar que llavors, doncs, si hi ha aquests mitjans o que aquests països ja estan mínimament amb unes infraestructures que se'ls hagi pogut donar, doncs aleshores, doncs, bueno, no serà tan greu el desastre.
A partir de la una del migdia d'avui, més o menys, aquesta entrevista, aquest espai, quedarà penjat al web a www.cuat.cat. Allà, a més, tindreu un enllaç per poder accedir als espais d'Intermón, Oxfam, i d'Oxfam Intermón, perdó.
Sí,
i de Creu Roja per poder col·laborar amb ells i trobar les vies amb què podeu col·laborar. Per tant, que aquesta entrevista no acabi aquí, sinó que cadascú pugui donar un pas, pas endavant. Exacte. Crec que hem parlat de tot en profunditat. Esperem que d'aquí un temps no tinguem que lamentar esdeveniments com aquests. És fàcil dir-ho, tant de bo pugui ser així. Sí. Mireia Muñoz de Creu Roja, Ton Marimón, doncs fa moltíssimes gràcies als dos per ser aquí amb nosaltres avui, i esperem que aquesta ajuda arribi a bon port i que d'aquí poc puguem parlar de que Filipines va per bon camí, que es rehabilita, tant de bo.
A veure, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Matins en xarxa, Sant Cugat a fons, des de Cugat.cat, amb Sergi Alemany i Sergio Morales.